podríamos recomendarte un retiro espiritual. Pero somos Kia y preferimos sugerirte venir a Automoción Cano porque pocas cosas te aportan más serenidad que dejar tu Kia en manos de expertos, con más de 19 años de experiencia que solo trabajan con repuestos originales Kia. Trae tu Kia a la red de servicios técnicos Automoción Cano Kia. Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia, junto Rotonda La Salera, Castellón.
¿Estás interesado en ser tu propio jefe? ¿Tienes una idea y necesitas ayuda para desarrollarla y montar tu propio negocio? Tenemos la ayuda que necesitas. Contacta con nosotros los lunes, martes y viernes en Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Villarreal, los miércoles en el Casal Jove de Burriana y los jueves en la Casa de Cultura de Onda. Consorci gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació. Teléfono 664 400309. Servicio público y gratuito.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
Radio Villarreal. 92.2, frecuencia modulada.
Tots els dilluns de 7 a 8 de la vesprada, la tertúlia del Villarreal Club de Futbol.
Mejor porque, porque no hablamos de fútbol.
Perquè a Ràdio Villarreal ens agrada parlar de futbol i del Villarreal Club de Futbol.
Porque no hablamos de fútbol.
Luis, Carmen, Ernesto, Raquel, Vicente, Emilia, Pascual, Silvia, Javier, Isabel.
Moltes són les veus protagonistes i per això des de Ràdio Villarreal te les apropem.
Coneix l'opinió dels polítics, escolta els més joves parlant de ciència, descobreix l'actualitat del camp, viatja als racons més màgics de la nostra província.
Tots els dies de 12 a 2, Sheila Gil i Núria Goterri et presenten protagonistes a la 92.2 de la freqüència modulada. Play that Blink-182 song that we
beat to death in Tucson, okay. Estàs a la 92.2 FM.
Vuit minuts passen de la una de la vesprada. Comencem el repàs per aquesta actualitat. Avui ens quedem amb l'actualitat local, tenint en compte que en breu s'espera que comenci aquesta sessió plenària ordinària corresponent al mes de juny. Estava previst que arrencara a la una de la vesprada, en horari estival, com la resta de sessions que tindran lloc els mesos d'estiu. Així que mentre anem a repassar, com dèiem, aquesta actualitat, el cinquè concurs exhibició de grafits Spray ha tornat amb una mostra al mur del Col·legi Pintor Jimeno Barón aquest cap de setmana. El cinquè concurs exhibició de grafit Spray organitzat per Joventut continua aquest cap de setmana passat amb una espectacular mostra d'art urbà al Col·legi Pintor Jimeno Barón. Aquesta activitat forma part de la programació que va començar el passat 2 de maig amb un curs d'iniciació del grafit realitzat entre l'Espai Jove i el Centre de Congressos Fires i Trobades tots els dimarts i dijous fins a l'1 de juny. Aquest darrer cap de setmana ha estat el torn de l'exhibició del guanyador del concurs de l'edició passada, Dean One, que ha plasmat un disseny de grans dimensions sobre el mur del centre educatiu, un esdeveniment que ha estat obert als veïns que desitjaren acudir a veure aquest procés. Un concurs, l'Esprai, que continua el proper dissabte, l'1 de juliol, amb una intensa jornada amb activitats de 10 del matí a 8 de la vesprada al Centre de Congressos, Fires i Trobades, on es realitzarà el concurs oficial amb 13 participants, així com una exhibició amb 5 persones incloses. En total seran 18 els artistes urbans que mostraran les seues creacions en aquesta convocatòria, que tindrà música en directe durant tot el dia a càrrec de diferents DJs de la ciutat i ja per la vesprada a partir de les 4 s'oferirà una exhibició d'skate. I parlem ara de l'INEM Agràric. Villarreal contractarà 70 treballadors agrícoles aquest estiu. L'Ajuntament contractarà aquests 70 treballadors durant els 3 mesos d'estiu, així ho ha anunciat el regidor d'Economia, Xavier Ochando, que ha detallat que el consistori ha aconseguit una subvenció de 104.000 euros del Servei Públic d'Ocupació Estatal, el SEPE, l'anterior INEM, que permetran donar treball a aturats que durant la passada campanya van cotitzar en el règim agrari. El programa INEM Agrari es desenvoluparà en dues fases, una a l'agost i l'altra a setembre, en els quals es contractarà 35 persones cada una. Aquests treballadors, diu Ochando, hauran de desenvolupar tasques de manteniment d'espais o infraestructures agrícoles de competència municipal i per a cada període s'ofereixen 33 llocs per a peons i 2 per a capatassos. Així mateix destaca que serà el Servef el que seleccione i cita els aspirants. Per això, el requisit indispensable, recorda Ochando, haver cotitzat durant aquesta campanya en el règim agrícola. Els treballadors seran citats per la pròpia oficina d'ocupació del Servef perquè presenten la documentació requerida a l'Ajuntament i així es pot baremar quins són els mèrits marcats pel CEPE incorporar al seu nou lloc de treball. I ens anem ja en directe a l'Ajuntament de Vila-real. Com dèiem, allí té lloc aquesta sessió plenària del mes de juny. Entre altres es parlarà de diferents crèdits, nota d'esmena i també, per exemple, diferents mocions dels partits socialistes, Ciutadans, Compromís, també el Partit Popular, així com aquesta setmana de l'orgull LGTBI.
De juny. I també es donarà compte dels extractes dels acords de la Junta Local de les sessions dels dies 22 i 29 de maig i 2 de juny.
Molt bé, doncs moltes gràcies, quedem vostès enterats i passem al següent punt de l'ordre del dia, que és la dació de compte de la inclusió de noves campanyes al Pla de Comunicació de l'exercici 2017. Quedem vostès enterats. Passem a continuació al següent punt de l'ordre del dia, que és el quart. I és la proposta de l'alcaldia sobre el coneixement de la defunció del regidor Pasqual Batalla Llorenç. Coneixent el tema, tots els que estem així presents, s'aprova que considere per unanimitat, se toma en consideració, pues, queda la presa de consideració feta, d'acord amb l'article 82.3 del ROM. I se continua l'expedient, els efectes, de demanar a la Junta Electoral el certificat per a la presa de possessió del nou regidor. Ja quan ens envien el certificat des d'allí, tinguem tota la documentació pertinent, procedirem a notificar-li ja la convocatòria del plenari on prendria possessió. Bé, doncs moltes gràcies. Continuem en el quint punt de l'ordre del dia, que és la proposta de la regidora delegada d'Hisenda d'aprovació de la relació de despeses número 39/2017 amb reconeixement extrajudicial de crèdits amb nota d'esmena per falta de crèdit i de procediment. Senyor secretari, en comissió.
Dictaminada per majoria.
Plantegen, no sé si hi ha un acord en els grups, de juntar el 5 i el 6, els dos punts, però votar per separat. Val, doncs el 6 és la proposta de la regidora delegada d'Hisenda d'aprovació de la relació de despeses número 51/2017 amb reconeixement extrajudicial de crèdits amb nota d'esmena per falta de crèdit. Per tant, senyor secretari en comissió.
També per majoria.
Bé, doncs té la paraula la regidora d'Hisenda, doña Sabina Escrig, per explicar els dos punts, el quint i el sext.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Aquests dos punts de l'ordre del dia del plenari són referents a dues relacions de despeses amb nota d'esmena, una per falta de procediment i per falta de crèdit i l'altra per falta de crèdit. La que és per falta de procediment i crèdit són sols dues factures de l'any passat. Una és per unes reformes que es van tindre que fer en la casa de barri del Sagrat Cor de Jesús i l'altra era per la compra de les bandes de les festeres del barri nou del Crist del Calvari. I l'altra relació de despeses són sols quatre factures que es van presentar a final de l'any passat, que són dues factures, són una d'activitats de joventut i una altra d'activitats d'educació i les altres dues són subministres de fontaneria per a la casa Els Mundina. Això. Moltes gràcies.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Alguna intervenció en el debat? Val. Doncs passem a la votació primer del punt quint. Ciutadans?
Abstenció.
Partit Popular?
No.
Compromís?
Sí.
Grup Socialista?
Sí.
Bé, doncs queda aprovat. Té la paraula el portaveu de Ciutadans, don Domingo Vicent, van a fer explicació de vot dels dos punts junts. Pues aleshores votem el punt 6. Punt 6, Ciutadans.
Abstenció.
Partit Popular.
Abstenció.
Compromís.
Sí.
Grup Socialista.
Sí.
Pues queda aprovat i passem a les explicacions de vot demanades. En primer lloc té la paraula el portaveu del Partit de Ciutadans, don Domingo Vicent.
Moltes gràcies. Bé, abstenció perquè, encara que siguem reserves, acceptem les explicacions que el regidor de participació, exregidor de participació ciutadana, ens va donar en comissió per retras més alarmant de les notes de despeses que portem avui, que és una factura de 4.800 euros de 4 de maig del 2016. Així i tot, sí que vull recalcar que, clar, en aquestes coses n'hi ha que anar molt en compte perquè aquesta empresa ha tingut mentrestant que complir durant els 75 dies posteriors en tot el següent. El 5 de juny de 2016, pagar les nòmines dels treballadors que van fer aquesta faena. El 30 de juny, pagar la seguretat social d'aquests treballadors. I el 20 de juliol de 2016, ingressar l'IVA d'aquesta factura. Entendran, doncs, la desesperació d'un autònom o una pime quan li se paga en aquest retras. Ja no superior als 30 dies que ha de complir l'administració, sinó superior a les obligacions que sí que ell ha de complir. En definitiva, ha de ficar els diners de la seva butxaca per a complir en les seues obligacions perquè l'administració no està fent el que li toca. Un desastre per a ell. Damunt, si ha de desdejunar en notícies com les que ara vaig a llegir, apaga i vamonos. 14 d'octubre de 2016, senyor Benlloc va anunciar que pagaria 1,1 milió de factures pendents abans d'acabar 2016. Doncs bé, aquesta empresa pensaria, ja que venia de maig, ara me toca, però no. Passen els mesos i altra vegada, 3 de febrer de 2017, Benlloc se compromete a pagar a dos proveedores en 30 dies i en aquesta mateixa notícia es diu, en l'últim paràgraf, que el primer edil garantiza que este mes de febrero liquidaremos con casi total seguridad las facturas que teníamos pendientes de pago en el ejercicio 2016. Aleshores, lo normal és que aquesta empresa pensarà, ara sí, però tampoc. Aleshores, no és d'estranyar que en els darrers mesos, inclús m'haig arribat als oïts algun cas que l'empresa s'ha plantejat demandar a l'Ajuntament per a exigir interessos de demora. Més allà de la conveniència o no d'aquesta mesura, que jo no ho acabo de veure, és una demostració de la desesperació que pot provocar la mala gestió en els proveïdors que treballen per a l'Ajuntament. I abstenció també perquè esperem que així acaba tot el patiment dels que tenien factures pendents de 2016. Veurem què passa en 2017. De moment, no sabem si confiar en que s'acabi el problema d'aquests retrasos, malgrat que l'alcalde anunciava el 10 de febrer un protocol per a controlar les despeses de regidors i accelerar el pagament als proveïdors, perquè fa uns dies, pues, en el mateix mossèn Guillermo, m'ho van trobar baix reclamant 20.000 euros que dia que li se devien. A més, què passava? Que abans no se controlava això, podríem aplicar allò d'aquells polvos, estos lodos. Miren, senyors del PSOE i del Compromís, a mi no me'n va l'excusa de que el Partit Popular ho feia pitjor, de que va estar 4 anys sense pagar a ningú o que van deixar 9 milions d'euros de factures als caixons o que sols treballaven en una empresa que treballaven en PIAF. En els seus retrasos han aconseguit que per alguns proveïdors treballar per a l'Ajuntament de Vila-real en lloc de ser una oportunitat acabi convertint-se en un calvari, perquè per a un autònom no n'hi ha res pitjor que fer una faena i no saber com la cobraràs. No me va l'excusa que hi ha tres ho feien pitjor, que n'hi ha que fer autocrítica i treballar millor. Espero que aquest protocol que van anunciar ja l'hagin ficat en marxa i estigui començant a donar resultats. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna explicació més? No, jo només tinc que dir al respecte... Ah, perdó. Compromís. Senyor Rosando.
Sí. Moltes gràcies. A veure, miren, certament, i és una qüestió evident, que a ningú li agrada que n'hi hagi notes d'esmena en aquest Ajuntament i els primers, pues, els regidors de Compromís. Però en aquest cas no es tracta de malbaratar ni de fer les coses de manera irresponsable, això que quede molt clar, perquè si fos així no tindríem els informes favorables dels tècnics que ens recolzen en aquest cas per a salvar la discrepància en aquest plenari en l'interventor municipal. Perquè si hi ha hagut algun problema, i en aquest cas és perquè els problemes que ens porten així, com vos deia abans, no són qüestions de malbaratar o qüestions d'irresponsabilitat, sinó que s'ha prioritzat la necessitat de les associacions, la necessitat dels veïns i veïnes per a fer una actuació en aquest cas i en altres casos com són tots els que ens porten així, en aquestes nostres notes d'esmena, i en aquest sentit simplement és el criteri, no del regidor, sinó del tècnic de l'àrea i del regidor, que va en una direcció i el criteri de l'interventor va en una altra. I per això ho portem així, per a salvar aquesta discrepància en el recolzament dels tècnics municipals d'unes feines que s'han portat a terme efectivament i que se pot comprovar que hi estan. I en aquest cas, sobretot, també problemes informàtics, que això no han comentat en la seva explicació de vot, que porten pues, la instal·lació, en aquest cas, d'un nou sistema de facturació electrònica i d'un nou sistema d'administració electrònica en l'Ajuntament de Vila-real, que han portat a que n'hi hagin errors informàtics on les factures han eixit del circuit i fins que no s'ha detectat, en aquest cas, no s'ha pogut subsanar aquest error. No és una qüestió de voluntat o de responsabilitat, sinó és una qüestió on s'han juntat diferents factors de criteri, tècnics i situacions que, evidentment, ningú les hem buscat, que s'han produït i que estem així per a solucionar-les. Perquè, i això que queda ben clar, si no fos pels vots de Compromís i del Partit Socialista, aquestes factures no se pagarien. No és pels vots de l'oposició, no és per els nos i per les abstencions, és per els sis que se va a pagar aquesta factura. I això vull que quede molt clar, perquè així estem, assumint la nostra responsabilitat i en este cas donant la cara i dient-ho així públicament. I abans ho ha dit el senyor de Ciutadans com si fos una qüestió baladí, però és que no és el mateix. Si parlem d'irresponsabilitats, de la situació en la que ens vam trobar quan vam entrar en aquest Ajuntament, en 9 milions d'euros en escalaixos per pagar factures que per allà estaven i que no ho he dit per casualitat, que en aquest cas són faenes que efectivament se pot comprovar que s'han fet perquè en aquell moment, a última hora, en últim minut, intentaven colar-nos el gol de 600.000 euros de factures falses. En aquest cas no és aixina. En aquest cas tenim els informes dels tècnics, les factures corresponen a través que s'han realitzat efectivament i no a aquesta hipoteca que està tocant-nos pagar tots els anys, que per molt que no ho diguem, seguim pagant-la. I en els últims romanents vam haver d'abonar 786.000 euros al deute heretat i, en aquest cas, hipotecat, millor dit. Però, sobretot, la diferència és que nosaltres, avui, venim així, donem la cara, demanem disculpes, com ho hem fet personalment a les empreses que han estat afectades per aquesta situació. Ara ho fem no només personalment, com ho vam fer en aquest moment, sinó ho fem públicament, demanem disculpes per haver causat les molèsties d'aquestes empreses i la diferència és que nosaltres encara estem esperant a que vingui el Partit Popular a demanar disculpes per la situació en la que van deixar Vila-real, la situació d'endeutament per les factures falses de PIAF o tot el que ve en la trama que, per desgràcia, Vila-real pues, apareix en les fulles del cas Gürtel o en altres situacions. Nosaltres, encara estem esperant a que vinguin a demanar-nos disculpes, nosaltres donem la cara, assumim responsabilitats i, quan cal, demanem disculpes. Moltes gràcies.
Pues moltes gràcies. Jo vull reiterar, evidentment, les disculpes de l'equip de govern de no pagar a temps. No som un exemple en el tema de pago a temps, ho tinc que dir. I evidentment, en dolor, no? Perquè sabem el que és i el que suposa el que les empreses, especialment l'empresa local, la més xicoteta, pues no tingues diners a temps. Vostè ha fet una defensa així de lo que suposa ser autònomo, conec molt bé el que suposa i no vaig a excusar-me en ninguna història, ara bé, ni en ninguna excusa, però sí que lamento especialment que es faci política moltes vegades de qüestions com aquestes i més vostès que formen part de la casa i que saben quina és la circumstància que estem vivint i quin moment tenim. Diuen que a perro flaco todos son pulgas. Abans el problema el tenien menys diners. Que quan vam baixar la contribució i no teníem recursos, pues era complicat, l'any anterior especialment, l'any 2015 i el 2016 va ser molt dur, perquè al baixar la contribució vam tindre 1.800.000 euros menys i, evidentment, podíem pagar molt malament. Si continuen caient molts sentències d'urbanisme, tindre que pagar els empastes anteriors, pues, evidentment el pressupost sempre estava desquadrat, molt complicat. Ara que hem adaptat un poquet el tema de l'IBI i hem rectificat el que vam baixar en 2014 per a mantindre els pagos adequadament, doncs són altres els problemes que tenim i, evidentment, no servissin d'excusa, però sí que és important que se sàpien i, encara que el màxim responsable sóc jo i és l'equip de govern de que se pague, evidentment, ho anem a fer el que n'hi ha que dimensionar les coses. Estem parlant concretament de 7.000 euros, de 7.000 euros del 2016, és a dir, del 0,014% del pressupost que se gestiona en aquesta casa. Nosaltres gestionem un total de 50 milions d'euros. De 50 milions d'euros que ara en el mes de juny tinguem un problema de dues factures que hagin tingut alguna dificultat o algun problema i que són feines necessàries que van firmar per els tècnics municipals, que van avalar, per tant, que suposa de 50 milions d'euros 7.000 euros, que això siga l'argument de l'oposició per a abstindre's i per a criticar a l'equip de govern en la gestió, a molts els agradaria ja, no?, el poder tindre això, però jo no me trobo content, segur que aquestes empreses han patit en aquestes circumstàncies, i encara que siga un 0,014, no?, però jo crec que n'hi ha que ser en aquest sentit també realista. I després dir-li que saben molt bé, i per això ho he dit i he volgut intervindre, en aquests moments tenim problemes per a gestionar adequadament les qüestions de tesoreria, sí, les tenim. Tenim problemes de baixa laboral, val?, en la ciutat, en aquest departament, una altra persona que se mos ha jubilat i que no hem pogut cobrir la seva plaça, estem treballant en dues persones menys, per tant, en el departament de tesoreria. No podem donar-li solució a això en la llei en la mà. En la llei que vostès estan intentant aprovar i que han apoyat Ciudadanos al Partit Popular en Espanya tampoc ens dona solució a aquest respecte i treballem en dues persones menys en tesoreria. I això ens està generant, evidentment, molts problemes. Jo des d'ací vull agrair tot el treball que estan fent el Departament de Tesoreria i els funcionaris per a fer tot el que n'hi ha que fer en molta menys gent. I, a més, ha coincidit que hem ficat en marxa, ja ho ha dit el regidor Ochando, l'administració electrònica, en el que això suposa en algunes qüestions de distorsions, no? Per tant, no vull que valga d'excusa, però el que n'hi ha que dimensionar les coses, és a dir, estem parlant de 7.000 euros d'un total de 50 milions d'euros del pressupost de l'any passat, no? És a dir, si ICE és l'enorme problema de gestió de l'equip de govern, demostra clarament el desconeixement, sobretot que Ciutadans té de la gestió pública i del que passa en altres administracions. Nosaltres en la Diputació contínuament cada pleno venen extrajudicials de factures de l'any anterior i moltes vegades justificades, i nosaltres ens abstenim també perquè comprenem que moltes vegades hi ha dificultats en la gestió de 50 milions d'euros que se poden produir enmig del procediment administratiu, de control per veure si han fet les faenes, etcètera, etcètera, de que poden retrasar el pago. En tot el dolor que li puga generar, evidentment, a un autònom mentre se trau un contrat, etcètera, etcètera. Però, bueno, jo crec que estem intentant ficar al dia aquesta situació, ara tenim el problema del personal, vostès el coneixen i crec que un debat per 7.000 euros en 50 milions d'euros que hem gestionat el 2016 doncs demostra, no?, la dimensió que aquesta qüestió té. Passem als següents punts de l'ordre del dia, que és el punt 7. I és la proposta del regidor delegat de territori de resolució d'al·legacions i aprovació del programa d'actuació integrada de la unitat d'execució 3.2 en sòl urbà residencial del Pla General Municipal d'Ordenació Urbana de Vila-real i memòria de quotes d'urbanització. Senyor secretari, en comissió. El micròfon.
Dictaminar per unanimitat, però n'hi ha que fer dos subsanacions dels errors materials que hi ha a la proposta, en el sentit que em diu que parla d'un projecte executat el 2009, ha de dir el 2012, i després unes obres d'urbanització a l'acte de recepció que diu 21 de desembre del 12, ha de dir 21 del 12 de l'11. ¿Vale?
Però aquestes rectificacions són errors materials que estan avalats pels tècnics, com que s'han... en un informe,
sí, en informe,
o sea, realment no modifiquen ninguna proposta ni ninguna decisió, sinó se trata de en l'expedient, la referència històrica de l'expedient, sí. I les dates estaven malament. Si sí, n'hi ha un informe de l'arquitecte, el coneixeu? El coneixen? Una proposta del regidor. Val. Bé, doncs mantenim la unanimitat. Alguna explicació de vot? Bé, doncs gràcies. Passem al següent punt de l'ordre del dia. Vol explicar el regidor un poc de què... Bueno, si vol explicar de què se tracta, breument, per favor, n'hi ha unanimitat, no n'hi ha problema, sí, a més per respecte a qui mos està ben escoltant. Té raó, ha sigut un error meu. Senyor regidor.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Sí, simplement explicar el punt número 7, El regidor fa una proposta de resoldre les al·legacions plantejades, n'havien plantejat quatre, i aprovar el PAI de la pastilla, per dir-ho així, 3.2 del Pla General d'Ordenació Urbana. Simplement dir que esta aprovació que avui fem va en el camí de solucionar un procediment administratiu una miqueta complicat i que va donar llum a l'apertura dels carrers Constitució i Mariana Cabrera. No? Dir que es va produir en un principi una modificació del Pla General en l'any 2002, dir que aquestes obres es van pagar dins del Plan Confiança i la seva anomalia, entre cometes, és que se va procedir per qüestions d'urgència, per dir-ho així, primer a l'urbanització i després a efectuar la programació per aprovar el PAI, que és el que fem avui. No? És una situació extraordinària i fruit d'aquells moments en què, gràcies a determinades institucions, la ciutat rebia moltes inversions, però que, en fi. Per tant, en el punt número 7, la proposta del regidor és resoldre les quatre al·legacions plantejades i aprovar el PAI. Moltes gràcies.
Val, perquè mos entenga la gent, estem parlant de lo que n'hi ha en el barranquet antic, de Molí la Vila a Cavallà. Tot i ser solar enorme on se fiquen el circ, o el tema de la tapa, quan s'ha ficat en alguna ocasió, etc. Se tracta de regularitzar les propietats i a veure si definitivament podem saber de què és cada un o qui és el propietari de cada espai per a obligar a netejar, per a ballar els solars i per a deixar en condicions de salubritat adequada, que és una zona que me consta que n'hi ha moltes queixes després del mercat de la verdura dels dissabtes, etc., etc., però que a dia d'avui el que aprovem avui és l'inici de l'expedient que ens ha costat molt de treball per a poder ja definitivament saber de qui és cada parcel·la, no? I saber que és públic, que és nostre, i a veure el que fem en això, i el resto dels propietaris privats pues, que ja tinguin seguretat dels lindes i de quina és la seva parcel·la. Val? Bé, pues, passem al següent punt de l'ordre del dia, que és el punt 8, que és la moció conjunta dels grups Socialista i Compromís per a sol·licitar la rebaixa de l'IVA cultural. Senyor secretari, en comissió.
Dictaminada per majoria.
Molt bé, pues, té la paraula el regidor del grup socialista, don Eduardo Pérez, que farà com a portaveu en aquest cas per explicar la proposta.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo crec que no serà difícil que els grups polítics que composen esta casa pues, arribem a un consens de que la cultura és important per a les persones i per a les pròpies societats. Per això la Constitució espanyola, en l'article 44, diu que els poders públics promouran i tutelaran l'accés a la cultura a la que tots tenen dret. I no és estrany que la Constitució parli d'aquestes coses quan hi ha la Declaració Universal dels Drets Humans de l'ONU al 1948 i algo paregut, a l'any 66 el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de l'ONU dia el mateix, i fins i tot els tractats europeus, en concret el Tractat de Maastricht, el Tractat de la Unió Europea, pues, també parla d'aquestes coses. Dit això, per tant, no sembla ètic que si la cultura és un bé tan important per a les persones, per a les societats, hagi estat gravat durant els anys de govern del Partit Popular del senyor Rajoy en un IVA tan elevat. I és que durant els anys de govern del senyor Rajoy, l'IVA que s'ha vingut aplicant al consum cultural ha estat el doble que la mitjana aplicada a la Unió Europea, sent el tercer més alt per països. Només Hongria i Dinamarca tenien un IVA cultural més alt. Si el comparem amb països líders en els que volem comparar-nos, estàvem anys llum. Per exemple, en França només és el 5,5%, en Alemanya el 7%. I ja, bueno, hi ha països com Luxemburg que el té hiperreduït al 3%. La pujada de 13 punts de l'IVA que va practicar el Partit Popular només és possible o bé des d'algú que odia la cultura o d'algú que pense que aquesta és perillosa per als seus fins de control social en ares a que prevalesca pues, el pensament únic. Ara, i gràcies a que el Partit Popular s'ha vist en la necessitat de pactar els pressupostos, l'IVA aplicat als espectacles culturals en directe s'ha reduït del 21 al 10. Però encara es troba dos punts per damunt del que n'hi havia a l'últim govern socialista del senyor Rodríguez Zapatero. Benvinguda siga, encara que tard, la rebaixa, encara que encara estem a lluny dels països líders de la Unió Europea. Pel camí s'ha fet molt de mal al sector cultural, on moltes companyies han tingut que deixar de treballar, doncs en època de crisi ja la cultura pues, sempre és mal parada, si damunt se la castiga en un IVA tan alt, pues, aleshores pues, moltes companyies han tingut que tancar i les sales de teatre, de música o de dansa pues, han vist més buides de personal. Amb tot el que demanem avui en aquesta moció és que la rebaixa que se practicarà als espectacles en directe també s'aplique al cine, a les arts plàstiques i a la música gravada. En el cas del cine, sembla que el govern del senyor Rajoy pues, no ha perdonat encara que el món del cine se manifestara en el seu moment contra l'acció del govern espanyol durant el govern del senyor Aznar en el tema de la guerra d'Iraq. Sembla una revenja contra un sector que el govern del Partit Popular no ha aconseguit controlar. Però aquest càstig contra els xics malos del cine està castigant a la població que acudeix a les sales de cine. I això és especialment injust, donat que el cine tal vegada siga l'esdeveniment cultural o l'art més interclassista. El cine sempre va ser l'art més accessible a les classes humils, que no podien anar al teatre o a l'òpera, que, sin embargo, pues, omplien les sales de cine. Per tant, castigar en un IVA tan alt al cine està castigant als grups socials més humils de la societat. Al 2016 Hisenda va recaptar uns 105 milions d'euros de IVA al cine. Si això se compara amb altres despeses de l'Estat, com per exemple els més de 2.000 milions que costarà rescatar les autopistes radials de Madrid, per exemple, pues sembla una quantitat assumible. En fi, no estaria mal que el govern del Partit Popular, que no té problemes en fer amnisties fiscals als poderosos, amnistia també al cine i li rebaixi un IVA que repercutirà finalment en que el conjunt dels espanyols puguin gaudir del fet cultural. És per això que demana que tots els grups polítics de la Corporació Municipal aproven els acords d'aquesta moció presentada pel grup socialista i per Compromís i que diuen, primer, demanar al govern d'Espanya la rebaixa de l'IVA del 21% al 10% al cine, arts plàstiques, música gravada i demés expressions artístiques excloses de la baixada aprovada al pressupost general de l'Estat per al 2017. I dos, donar trasllat d'aquest acord a tots els grups en representació de la Diputació Provincial, en les Corts Generals i el Senat. Moltes gràcies.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Alguna intervenció en el debat? Pregunta de vot. Doncs passem a votació. Ciutadans?
Abstenció.
Partit Popular?
Sí.
Compromís?
Sí.
Grup Socialista?
Sí.
Pues queda aprovada. Passem a les explicacions de vot demanades. Té la paraula el portaveu de Ciutadans, don Domingo Vicent.
Moltes gràcies. En Ciutadans estem molt satisfets que després de 5 anys hàgim aconseguit arrencar al govern una rebaixa de l'IVA del teatre, de la dansa i de la música en directe. Una rebaixa que no estava en els seus plans, no estava en els plans del govern de Rajoy i que ni PSOE ni Compromís van aconseguir la passada legislatura ni tampoc aquesta. Han estat més preocupats per donar espectacle, per muntar pollos i per destronar a Sánchez que per negociar la baixada de l'IVA cultural i altres partides en el govern. La baixada d'aquest impost per als espectacles culturals en directe, que fins ara, com bé ha dit el regidor de Cultura, era el més alt d'Europa o dels més alts, coincideix a més amb un excel·lent moment creatiu dels nostres artistes i una notable resposta del públic. Aquesta rebaixa suposa tota una pilota d'oxigen per al sector cultural del nostre país i per descomptat de la nostra província. La pujada de 13 punts de l'IVA va ser un dur cop al teatre. Enmig d'una crisi econòmica, l'increment del preu de les entrades allunava els espectadors de les sales. Així, molts xicotets i mitjans productors, fent un esforç extraordinari, van assumir la pujada de l'IVA, cosa que naturalment ha comportat que es perguin 36 teatres. Igual que va passar en el seu dia en altres sectors com les perruqueries, les floristeries o els gimnasos, que davant d'una pujada brutal de l'IVA duta a terme pel govern de Rajoy, els propis autònoms van tindre que assumir-ho perquè el preu final és el que és i en moments de crisi no es pot pujar. Conseqüència, menys ingressos i tancaments de negoci, deixant els emprenedors endeutats i desmoralitzats. Ixa és la marca Partit Popular, la marca Montoro, sangrades de vils. Quan els concerts, durant aquests anys, l'IVA del 21% va tenir, entre altres efectes negatius, l'exclusió d'Espanya d'algunes gires internacionals. ja que teníem la taxa més alta d'Europa, la pèrdua de 20 sales de concerts i greus dificultats per organitzar festivals de música dirigits, sobretot, als públics més joves. Festivals que, recordem, a Castelló creen 2.000 llocs de treball i concentren 60 milions d'euros, que no està gens malament. A més, la baixada de l'IVA del teatre, la dansa i la música suposa el compliment de l'acord 89, del punt 89 de l'acord d'investidura, que replegava l'article 89, modificar el tipus impositiu de l'IVA cultural de manera que no es produïsca discriminació entre activitats públiques i privades i s'establisca el tipus reduït per als espectacles culturals en directe. Molts d'aquests acords van costar, perquè parlem del govern de Rajoy, el de ja passarà la tormenta, aguanteu. Venien de 4 anys de majoria absoluta, on vostès, reitero, no van aconseguir res. El ministre de Cultura, el senyor Bert, el pitjor valorat, i el que damunt el PP li va premiar amb una jubilació anticipada i d'or en l'OCDE. I sí, reconeixem que queda pendent la rebaixa de l'IVA del cinema, per la qual cosa des de Ciutadans seguirem treballant. Recordem que el ministre d'Educació, Cultura i Esport, com bé ha dit el regidor de Cultura, va assegurar en el Congrés, després d'una interpel·lació de Ciutadans, que l'IVA del cinema baixaria quan es complirà amb l'objectiu del dèficit. Nosaltres no estem d'acord en aquest IVA, però no són els pressupostos de Ciutadans, són els del Partit Popular. Nosaltres hem negociat mesures i hem donat estabilitat al país. Però cal complir primer amb els acords de Brussel·les. Aleshores, si el dèficit baixa finalment del 3%, el govern haurà d'acceptar i se rebaixa de l'IVA del cinema del 21 al 10% en els pressupostos del 2018. En Ciutadans creiem fermament en el sector del cinema per la seva aportació a la nostra cultura i també pel seu pes industrial com a generador de riquesa i d'ocupació qualificada i d'alt valor afegit. El cinema és indústria i és treball. Per això, des de Ciutadans esperem que el govern complisca la seva paraula i que aquesta rebaixa es pugui plantejar en els pròxims pressupostos que començaran a tramitar-se en menys de 6 mesos. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna explicació de vot més? Senyor Jaume Llorenç, del Partit Popular, té la paraula.
Bé, gràcies, senyor alcalde. Nosaltres hem votat que sí perquè no tenim cap problema en demanar coses que es pareixen bones i que, a més, es pareixen realitzables i realistes. No? I, en aquest cas, davant el procés que ja s'ha iniciat en aquests pressupostos, diguem, reduïts per a 2017, pues creiem que se pot seguir avançant i se podrà aconseguir una rebaixa, diguem, que completa de l'IVA cultural. A més, no fa falta que els altres apunten ningú tanto. Abans de les eleccions de 2015, el secretari d'Estat de Cultura, el senyor José María Lasalle, ja va dir que s'anava a baixar. O sigui, estava en l'agenda del Partit Popular per molts que alguns no sàpien ni consultar el Google, no?, per a veure què és el que diu cada partit. Bé, nosaltres, la veritat és que en la moció, a més, ens agradava perquè, i ens agrada perquè també suposa d'alguna forma una defensa del teatre pel carrer. La veritat és que després de l'explicació de la moció ens ha quedat algun dubte, perquè ja no sabem si esta baixada de l'IVA li ha afectat o no al teatre pel carrer, perquè en la moció pareixia que sí que... Però bé, segur que tindrem temps de resoldre-ho nosaltres, en qualsevol cas, com ja saben, defenem el Festival de Teatre del Carrer, també defeníem el Festival de Danses, per exemple, que vostès, els que firmen esta moció, pues van fer desaparèixer l'any passat. Però bé, ahí queda la nostra intenció de seguir defendre aquest tipus d'activitats que al final donen un accés a la cultura pues, més ràpid que trobar-se les coses de manera gratuïta i al carrer i per a tots. No? Al final, en esta moció pues, demanen en definitiva que se continuï una política progressiva de rebaixa d'impostos, una política que s'enceta en aquests mini pressupostos de 2017 i que sembla que continuarà en els propers pressupostos. I de tot això, per supost, tampoc n'hi ha res que agrair-li ni a PSOE ni a Compromís, no? que en el bloqueig que van fer dels pressupostos de 2017 pues, només hagueren aconseguit o tornar a convocar eleccions o que se prorroguen el 2016. Si s'hagueren prorrogat des del 2016, ni rebaixa d'IVA cultural ni res, perquè no s'haguera pogut aconseguir aquesta rebaixa per a quadrar els números. No? I és que també n'hi ha que recordar-vos com en quina situació es troba el Partit Popular en 2012, una situació catastròfica econòmicament i que una de les mesures que se pren és pues, ampliar o pujar alguns impostos. Avui, quan ja s'han pogut controlar els números, pues, comencen a tornar a la situació lògica, com és aquest cas l'IVA cultural. En definitiva, quan per culpa seua ens va tocar apretar-nos el cinturó, ho vam fer, i quan gràcies a una política econòmica pues, més seriosa, més efectiva, en definitiva, de no gastar per gastar, pues, se poden baixar els impostos. Recordem, ademés, que l'IVA és un impost que grava el consumidor final, d'alguna forma, i que gràcies a aquesta rebaixa, avui en dia ja se paga menys IVA, per exemple, en les entrades de l'auditori per a obres de teatre, per a espectacles de dansa, per a concerts de música en directe, etc. És cert que se va quedar fora el cine, però també és cert que se li van augmentar les ajudes, fins a 10 milions d'euros més del que hi havia, un acord que pel que hem sabut, d'alguna forma satisfea bastant a la indústria del cine, entenent que és una situació transitòria fins a la baixada definitiva de l'IVA. No cal veure conspiracions estranyes, una cosa per l'altra i més o menys se segueix ajudant a la indústria. En definitiva, i ja acaba, si votant a favor d'esta moció podem ajudar a la cultura d'alguna forma, tenen el nostre vot positiu, cap problema. I si, a més, també recolzem una política basada en baixar impostos quan se pot, per supost que també ja s'ha avançat en este xicote pressupost del 2017, i segur, i per el que anem sentint de les declaracions per part del ministre, se seguirà avançant en el pròxim pressupost complet, en este cas ja per a 2018. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor regidor. I per part de Compromís té la paraula la regidora Gemma Gil.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, com a últim apuntar, un poc, després d'haver escoltat les paraules dels companys, recordar un poc la situació actual que ens trobem en les comarques del nord. Les comarques del nord, des de ja fa temps, quan arriba l'estiu, sobretot, som acollidores de festivals de gran envergadura a nivell internacional. És veritat que la rebaixada que van conèixer i el que estem tratant ara, i ho hem presentat en la moció, de rebaixar del 21% al 10% afecta o beneficia als espectacles en viu. Però si la cultura, com estem assenyalant i com ha assenyalat també el regidor de Cultura, com el company Jaume Llorenç, en la Constitució espanyola o els punts que se diu Constitució Cultural, que són l'article 46, article 44 i la famosa llei de patrimoni històric, aleshores, si estem parlant d'apropar la cultura a tota la població, és a dir, que tots tinguin accés a ella, el que tindrien que fer és treballar, o el que tindria que fer el govern d'Espanya, del senyor Rajoy, és no aplicar con goteta a goteta, sinó que, ja que s'ha fet aquesta feina, s'ha rebaixat el 10% d'aquell 21% que s'aplicarà a tot tipus d'art. És a dir, no centrar-nos sols en el teatre, la música, la dansa o els espectacles taurins, sinó també, com estem dient, el cinema, la música gravada i les arts plàstiques i visuals. Perquè anem a recordar dos casos prou importants així en el nostre poble o també en el nostre país, com és el Teatre al Carrer. Vila-real és cantera i pionera d'empreses que han fet d'aquest art una marca. I després també l'educació artística en museus, és a dir, persones que s'encarreguen de forma gratuïta completament, és a dir, són activitats gratuïtes que la gent no té que pagar ninguna entrada, però darrere sí que hi ha un cost per part d'aquestes empreses, que són les que s'estan encarregant de transmetre aquest tipus d'art de forma gratuïta a la gent que va, independentment de la consideració econòmica que ens trobem. El que ens estem trobant en aquests anys és que aquestes empreses cada vegada més estan desapareixent. Per què? O bé, en l'aplicació del 21%, quan tenen que presentar les factures, fa que el tipus de bolo que tinguin que arribar no fa que arriben a final de mes. D'ahir és la denúncia que hem presentat amb aquesta moció. I recordem que encara queda molt per fer. Contenta, una part, de veure que sí, que hi ha forma de diàleg per a poder arribar a bon port, però ens agradaria que fos ja més efectiva. En segon cas, parlar també del Teatre al Carrer, que en aquest cas sempre s'ha considerat en menysprear respecte al teatre de sala. Com podem ajudar a les nostres companyies? Podem ajudar-les, sobretot, des de les administracions locals, ajudant-les en el cas de fer una rebaixa efectiva. Ja per a finalitzar, vull recordar les paraules de Parsons, on ressalta que un sistema social no pot existir sense un sistema cultural, que li proporciona els elements simbòlics essencials, però un sistema cultural sense un sistema social és una civilització morta. Per tant, la cultura, com l'educació, que són factors per a poder créixer com a poble i com a ciutadans, no pot estar mai mort, sinó que cada dia té que anar creixent. Això és tot.
Molt bé, moltes gràcies, senyora regidora. Passem a continuació al següent punt de l'ordre del dia, que és el nou. I és la moció del grup Ciutadans per a elaborar i publicar l'execució pressupostària de forma trimestral i altres obligacions en matèria comptable. Senyor secretari, en comissió.
Dictaminada per majoria i hi ha una esmena del grup socialista.
Molt bé, pues l'esmena, qui l'explica? La paraula a la portaveu del grup socialista, doña Sabina Escrits.
Moltes gràcies, senyor alcalde. L'esmena d'addició que hem presentat a la moció de Ciutadans, moció que el que demana és relativa a publicar l'execució trimestral del pressupost municipal i que un membre de cada grup municipal puga tindre accés a la comptabilitat per a donar-li més majors garanties de protecció de les dades i seguretat de la informació, tenia més protecció, és pel que han presentat aquesta esmena, que el que diu és traslladar els acords d'aquesta moció a la pròxima reunió de la Junta d'Administració Electrònica, Seguretat de la Informació i Transparència, la JAESI, per a que informe dels mateixos sobre la informació que se pot facilitar per a donar majors garanties de seguretat per a la protecció de dades.
Bé, el grup proponent, que és Ciutadans, que diu respecte a l'esmena?
Sí, nosaltres l'acceptem i esperem que això no se convertisca en una excusa per a retrasar-ho com ha passat en la moció de seguiment de mocions. Creiem que és necessari tindre aquesta reserva legal, però esperem que aquests acords que avui aprovarem se complisquen abans d'acabar l'any.
Val, aleshores, si no entenc mal, se trata de retirar la moció i que vaig a,
no.
A informe? No, és a dir,
no,
se trata
no.
De que la moció se queda en...
Sí, se queda afegint l'acord que el Partit Socialista proposa, el que passa és que demanem que això no valga d'excusa per a retrasar-se eternament.
Val, pues té la paraula el portaveu de Ciutadans, don Domingo Vicent, per a explicar la proposta.
Moltes gràcies. Una vegada més, Ciutadans porta al plenari una proposta constructiva i necessària per a millorar en transparència i per a avançar en rendició de comptes. Em permetran que es llegeixi un fragment del preàmbul de la llei de transparència. Solo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, podemos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. Vostès em diran segurament que la transparència d'aquest govern és top, el millor del millor, però una vegada més he de dir que és clarament millorable. No s'ha de valer d'excusa que altres ajuntaments vagin per darrere o que el Partit Popular ho feia pitjor. Podem mirar un índex o un altre, estar un poc més amunt o un poc més cap a baix, però ja diuen que les comparacions són odioses. Si el que s'ha de fer és treballar per arribar a aquest 100% de transparència i no parar fins a aconseguir-ho. Perquè ara mateixa vostès podran argumentar que som els millors de la província o els sisers de la Comunitat Valenciana, però amb un poc més d'un 55%, que és el que jo puc comprovar en l'índex d'Intra, no ens podem donar per satisfets. Falta molt i, de fet, en aquest mateix índex, la mateixa font que gastem vostès quan parlem de transparència per a penjar-se medalles, es diu que no complim l'ítem publicar informació trimestral o semestral sobre la liquidació pressupostària. Durant el que duem de legislatura, com saben, els partits de l'oposició l'hem demanat la execució pressupostària de totes les maneres possibles, per escrit, en comissió, inclús informalment, però mai hem tingut obtès resultat. En altres ajuntaments no cal demanar-la, perquè directament se lliura als grups polítics, en comissió, com en Benicàssim, o simplement està accessible i actualitzada en la web, per a l'oposició, tant per a l'oposició com per a tots els ciutadans, com en Borriana o la Vall. I els veïns de Vila-real es preguntaran per què passa això, que no es fa en Vila-real? Doncs clar que es fa aquesta execució trimestral, els tècnics elaboren trimestralment i l'envien al Ministeri de Justícia, però durant tot aquest temps hem tingut opacitat en aquest exemple, en aquest aspecte, i que s'ha convertit en un exemple de la fiscalització de l'oposició. Avui, amb aquesta iniciativa, podem guanyar transparència per als ciutadans, que després de pagar més impostos que mai tenen dret a tindre accés millor i més complet a la informació del seu ajuntament. I podem guanyar tant en rendició de comptes dels veïns com en fiscalització dels partits de l'oposició. El conèixer l'execució pressupostària es valdrà tant als veïns com a l'oposició per a comprovar si els recursos del nostre ajuntament s'estan destinant a dur a terme allò que s'ha pressupostat. per a veure si se compleixen les promeses i els anuncis, i també per a ratificar que s'està complint el pressupost al ritme que toca. Però avui podem anar més enllà i donar un pas que ja s'ha donat en altres institucions, com ens consta que s'ha fet en la Diputació de València, per exemple, que per decisió unànime de tots els partits, polítics. I és que avui, com bé havia explicat la regidora d'Hisenda, a més de demanar aquesta publicació de l'execució pressupostària, també demanem que la posició pugui tindre un accés de consulta a la comptabilitat de l'Ajuntament. Però sempre, com bé hem dit abans, guardant les reserves legals oportunes i agarrant les mesures de seguretat més adequades. Aquesta ferramenta facilitarà fiscalitzar millor el treball de l'equip de govern i també poder construir d'una manera més fundada les nostres propostes. Sense cap mena de dubte, estem avui davant d'un avanç important en transparència i esperem que el vot de tots els partits polítics siga favorable, perquè, com vostè mateixa diu a vegades, senyor Benlloc, obras son amores y no buenas razones. Moltes gràcies.
Bé, per al debat d'aquest punt, alguna intervenció d'algun grup, explicació de vot, pues passem a votació d'aquesta moció de Ciutadans. Ciutadans?
Sí.
Partit Popular?
Sí.
Compromís?
Sí.
Grup Socialista?
Sí.
Pues s'aprova per unanimitat i passem a les explicacions de vot demanades. Té la paraula el Partit Popular, el seu regidor, don Carlos Gil.
Moltes gràcies. Bé, conforme havia dit el senyor Domingo, dicen, és una informació que des del grup de l'oposició pues, han vingut demanant molt assiduament. Jo m'havia dut així pues, que el 6 de juliol de 2015, el 18 de novembre, el 14 de juliol, se va demanar ja aquesta informació via escrita i conforme havia dit en altres comissions. Això efectivament fa que, i sobretot en l'última, que demanava el 4 de juliol, ens van contestar el 10 d'octubre, aquesta informació, recibir-la per part de qui té que fiscalitzar els comptes tres mesos després, qui sàpiga un poc d'aquest tipus de balanços o d'estats financers que detecten la foto a una data determinada, tres mesos després la foto pot ser molt diferent. Entonces, per al procés de fiscalització, l'important és tindre la informació el més recent possible. Si anem a la seu electrònica de l'Ajuntament, en la seu electrònica de l'Ajuntament, aquesta informació no està. Està al pressupost, simplement, però l'estat d'execució no està publicat i, com sempre diem, en els temes de transparència, pensem que la informació econòmica és la més important per a, efectivament, tindre aquesta transparència que tots volem. També és veritat que el Ministeri d'Hisenda en la seva pàgina web publica aquesta informació. Avui, l'última informació l'última informació que n'hi ha és referida al quart trimestre de 2016. Efectivament, el Ministeri pues, n'hi ha uns passos per a comunicar-lo, després ho publica i efectivament pues, la publicació, quan està accessible, ja ha passat un temps que tenim el mateix problema. El tindre la informació del quart trimestre quan ja s'ha fet la liquidació del pressupost de 2015, pues la veritat, a efectes de la fiscalització d'aquests comptes, pues la veritat té poca utilitat. Respecte a l'esmena que s'ha incorporat, per nosaltres no hi ha absolutament cap problema, però efectivament pensem que si és una informació que el Ministeri està incorporant i és pública, creiem que no hauria d'haver cap problema perquè els regidors o tots els regidors poguessin tindre accés en el moment que aquesta informació se transmetés al Ministeri. El tema de la transparència és una qüestió fonamental i encara que des de l'Ajuntament de Vila-real no es facilita pràcticament cap informació econòmica, més que bàsicament pressupostos i poca cosa més, i alguna amb molt de retard, o almenys això és el que està publicat, aquesta és una de les principals àrees que hauríem de millorar perquè realment la transparència de l'Ajuntament siga el més transparent, valga la redundància, possible. I en quant a l'esmena, també dir que ens agradaria que pues, quan aquesta qüestió se tinguera que debatir en la JAESI, que se tinguera bé pues, el convidar-nos pues, un poc per tindre de primera mà o inclús si tenen a bé preguntar-nos la nostra opinió i això, doncs poder intervenir en el cas de que siga requerit. Més que res, doncs un poc també per si en algun moment poguem presentar algun tipus d'al·legació o algo a l'acord que se poguera prendre, doncs millor. Sí.
Jo estava debatint aquest punt, aquesta proposta de Ciutadans, en aquest cas respecte al fet d'elaborar i publicar l'execució pressupostària, una moció que ha eixit en unanimitat. Nosaltres deixem ja pas a l'actualitat esportiva, però abans fem la darrera de les pauses.
Big Mater Arbo, tu nuevo centro de bricolaje en Villarreal, para profesionales y particulares. 4.000 metros donde encontrarás todo el mobiliario y productos para tu jardín. Mantenimiento de piscinas, carpintería, cerrajería, pintura, electricidad, construcción, productos y comida para mascotas, ropa y calzado laboral. Y nuestra marca en exclusiva, Peima Kids, para uniformes escolares. Big Mater Arbo, tu nuevo centro de bricolaje en la avenida Pío 12 de Villarreal.
Un minut passa de les dues, temps ja, com havíem dit, per a l'actualitat esportiva. Ens l'apropen Javi Mata i Mònica Benavent. Fins demà. No me debo sorprender, porque si es la realidad del nuestro amor y yo no tengo armas para enfrentarte. Pongo mis manos, manos al aire.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Només dir-los que així estarem, per al que faci falta, de 2 a 3, per a contar-vos l'actualitat del Villarreal Club de Futbol i tots els seus protagonistes i tot allò que ens passa a aquells que tenim el cor groguet. També un rato per la vesprada i els partits del futbol. Amb el senyor Batalla i, com no, amb la novetat, la senyoreta Benavent. Like dolphins can swim. Though nothing,
nothing will keep us together. I got some troubles. Hola, què tal? Soc Mònica Benavent. Ara cada dia amb l'actualitat esportiva, ací, a Ràdio Villarreal. De dilluns a divendres, de 2 a 3, tot el que li passa al Villarreal Club de Futbol. I de 7 a 8, sumem el repàs als clubs poliesportius. Ah, per cert, al migdia també estarà Javi Mata. I per les vesprades també vindrà Miguel Batalla. vos esperem, on sempre, a Ràdio Vila-real, a la 92.2 de la freqüència modulada. Els de sempre, un plaer.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
2:05, comencem setmana. A falta d'alguns detalls de despatxos, s'ha tancat el que és el període d'ascensos, promocions i descensos del nostre futbol. A hores d'ara ja estan conformades les categories en primera, segona, segona divisió B o tercera divisió, en les que, per sort, van a competir els equips del Villarreal Club de Futbol. En primera divisió, i després d'un temps,